Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que els maquinistes mantenen Rodalies sense servei. Fa uns minuts ja us hem avançat que les reunions clau amb Renfe i els sindicats s'han acabat i que estem esperant els resultats d'aquesta reunió. L'ambient és de cert optimisme de cara a reprendre el servei. Però veient el que va passar ahir, quan es va anunciar que avui hi hauria trens i no n'hi ha hagut, tothom va amb peus de plom. En els pròxims minuts esperem saber més coses d'aquesta reunió. Òbviament, us ho explicarem i sentirem les explicacions que es puguin donar. També ens hem fixat en el desconcert que ha provocat a la Unió Europea el gir de Donald Trump amb Groenlàndia. El president nord-americà descarta ara una invasió militar i vol trobar una solució per controlar l'illa dins del mar de l'OTAN i respectant, diu, la sobirania danesa sobre Groenlàndia. I hem connectat també amb el Delta de l'Ebre, on els pagesos han protestat avui contra el tractat de comerç amb els països del Mercosur que tindrà en l'arròs i en els cítrics alguns dels cultius més afectats. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs podem buscar detalls de tota aquesta negociació que s'està produint ara mateix i que seguim en directe per poder reprendre el servei de Rodalies. Ara el que podem fer és anar a l'estació de Sants. Allà representants de Renfe, Adif i Govern i també el sindicat de maquinistes estan discutint pràcticament les últimes comes per mirar de tenir un document que desencalli el conflicte. Què en sabem a última hora des de Sants? Joan Garcia, bona tarda.
Bona tarda. Doncs tot fa preveure que la reunió haurà servit finalment per acostar posicions, perquè s'està redactant aquest document conjunt i això, el sol fet que hi hagi un text amb la firma dels quatre actors, del CEMAF, de Renfe, de DIF i de la Generalitat, doncs ja és un bon senyal. Falta saber amb quin nivell de compromís sobre la seguretat els maquinistes s'avindrien a tornar a treballar i, el més important, lògicament, pels usuaris, saber a partir de quina hora es començarien a moure els trens. Això sempre i quan, ja diem, amb totes les reserves, s'hagi arribat a un acord. I tenir ben clar que un cop es reprengui, tot el servei requereix unes hores per estar al 100%.
Sí, això que ens explica en Joan Garcia realment s'acaba concretant els pròxims minuts, o potser hores, o potser de cara a demà. Ho sabrem ben a prop de Sants, ho sabrem al Departament de Territori, on representants del govern hauran de comparèixer per explicar a quin resultat s'ha arribat. Albert Prat, bona tarda. Hi ha moviment? Se sap alguna cosa més?
Què tal? Bona tarda. Doncs de moment no hi ha moviment. Els consellers Albert Dalmau i Sílvia Paner, que esperen de braços creuats, que, com deies, a molts pocs metres d'aquí a l'estació de Sants s'acabi de redactar aquest document i tan bon punt els arribi el text, compareixeran en roda de premsa per anunciar quan i si es pot recuperar el servei o no. El govern està en permanent contacte amb els dirigents de territori i el comissionat de Rodalies, Pere Macias, que són a Sants negociant amb els sindicats i ara com ara la música que els arriba al govern sona bé. Ara, a l'executiu ningú s'atreveix a cantar victòria abans d'hora perquè no els torni a passar com ahir, que van anunciar la represa del servei aquest matí. Aquí, fons de l'executiu són optimistes, però alhora són conscients que l'acord podria saltar pels aires per una coma del text.
Mentrestant, atenció també a això, perquè els sindicats de Renfe i Adif decidiran les properes hores si se sumen a la vaga de maquinistes i quines demandes posen sobre la taula per millorar la seguretat de tots els treballadors. Aquest matí s'han fet les primeres reunions a la capital espanyola. Anem, per tant, ara a Madrid. Pol Marçà.
A Renfe, sumar-se a la vaga que han convocat els maquinistes està sobre la taula, però també la certesa que aquests dies han passat coses que no es poden repetir i que cal fer alguna cosa per millorar la seguretat. Les propostes no han transcendit, però es busca la unanimitat entre tots els sindicats. Està difícil. Alfredo Herranz és el president del Comitè General d'Empresa a Renfe.
Han ocurrido una serie de situaciones de forma reiterada en los últimos días y hay que hacer una incidencia sobre los porqués, sobre las causas y seguramente hay espacios donde se puede mejorar, ¿no? Nuestro objetivo, evidentemente, sería el riesgo cero.
Adif també reclamen millores en seguretat, més personal i que l'empresa defensi la professionalitat de la plantilla que creuen estat qüestionada injustament però són, per ara, poc proclius a una vaga.
A banda del seguiment de tot el que envolta els trens, estan passant més coses i tenim una notícia d'última hora, que és que la producció catalana, la coproducció catalana Cirat, ha estat nominada a 2 Oscars, el de la millor pel·lícula internacional i el millor so. L'Acadèmia de Hollywood acaba d'anunciar els títols de les pel·lícules nominades, entre les quals hi destaca també Los Pecadores, que ha batut el rècord de nominacions, Marc Garriga.
Sirat té una gran rival per alçar-se amb l'Oscar a millor pel·lícula internacional, la noruega Valor Sentimental, que està nominada en 9 categories. Tampoc és la favorita en la categoria de so, però les nominades Laia Casanovas, Yasmina Praderas i Amanda Villavieja ho viuen ja com una gran victòria. L'altre gran protagonista és Los Pecadores, que amb 16 nominacions ha superat el rècord que tenien Tot sobre Eva, Titanic i La La Land amb 14. La segueixen Una batalla tras otra amb 13, Frankenstein i Marty Supreme amb 9 i Hamnet amb 8. El 15 de març s'anunciaran els guanyadors.
I els Mossos d'Esquadra han detingut 4 menors i una noia de 20 anys acusats de pallissar 2 joves, també menors d'edat a Igualada. La noia i les víctimes van tenir lesions greus com a conseqüència d'aquesta agressió. Els fets van passar el desembre cap a 4:45 de la matinada al Parc Central d'Igualada. Els 5 detinguts suposadament van agredir les 2 menors per haver de ser traslladades a hospitals amb ferides importants. Els detinguts, que no coneixien les víctimes, estan acusats d'un delicte de lesions greus i ja han passat a disposició de la Fiscalia de Menors.
Passant 6 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
La Lourdes Ciuró, advocada. Bona tarda.
Bona tarda.
I el també advocat Marc Molins. Bona tarda.
Bona tarda.
Estarem molt pendents perquè hi ha anunciada una compareixença en els pròxims minuts. Veurem si és dins del Catalunya migdia o si és més enllà de les 4 i, per tant, seria a la tarda de Catalunya Ràdio, però sentirem les explicacions que doni el govern d'aquesta reunió que s'està produint a l'estació de Sants, que sembla que hauria acabat i que estan redactant un document. Tant de bo sigui per desbloquejar la situació a Rodalies, que és el que faria pensar el fet que estiguin redactant un document i que no hagin quedat per tornar-se a reunir més endavant. En tot cas, estem pendents de què és el que surt d'aquesta reunió i, òbviament, ho explicarem en directe aquí al Catalunya migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, si és que és més enllà de les 4. De seguida, doncs, anem per feina, però ja sabeu que el primer tema sempre ens ve des de fora. I els dijous ja sabeu que saludem a l'escriptora Llucia Ramis. Bona tarda, Llucia.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Perfecte.
Mira, escolta, estem pendents d'una redacció i justament vos vull parlar d'una redacció.
Sí, estem pendents de la redacció d'aquest document, entre els sindicats, Renfe, DIF, sembla que el govern també. A veure què queda tot plegat. A veure, de quina redacció ens vols parlar?
Sí, segurament per la formació professional, que a mi m'agrada molt analitzar la redacció de les coses, com estan escrites, què volen dir, o què donen a entendre, no? És una de les meves dèries, aquesta precisió, aquesta recerca de l'exactitud. I fa uns dies varen fer una enquesta a peu de carrer, al parc, mentre passejava amb en Bowie, el meu gos. Va venir un senyor, va demanar si jo era del barri, si em podia fer unes preguntes per una enquesta de l'Ajuntament de Barcelona, i era sobre persones sense llar, no? Llavors, hi va haver dues o tres preguntes que no vaig saber contestar amb tota la precisió que m'hauria agradat, no? I em feia ràbia perquè no estava segura de respondre el que jo em pensava que responia i que es podia interpretar d'una manera errònia. I les preguntes eren aquestes. Una era si considerava que al barri hi ha molta gent sense sostre. I podia contestar gens, poc, bastant o molt. I per mi, que hi hagi una sola persona dormint en el carrer, ja em sembla moltíssim. Per tant, hauria d'haver contestat molt. Però, clar, en comparació amb altres barris de Barcelona o amb ciutats com San Francisco, doncs no n'hi ha tantes, no? Llavors no sabia què havia de fer. No sabia si havia de dir poc o havia de dir molt. I, a més, tampoc no volia que s'interpretés des d'un punt de vista estigmatitzador, com si digués molt, com si fos, ostres, mira quin barri estem fatal perquè hem de conviure amb aquestes persones. No volia que s'interpretés així, no? També hi va una altra pregunta conflictiva, que era què sents davant d'una persona sense llar, no? I havies de puntuar del 0 al 10. Per exemple, tristesa, vaig dir 10. Indiferència, vaig dir 0, no? I després em van preguntar por. Clar, jo tenc por que em pugui passar a mi, no que aquella persona que viu al carrer em pugui fer mal, no? De fet, és una cosa que sovint perdem de vista. Estem més a prop de les persones que no tenen casa que de les persones que viuen en mansions. Però tendim a pensar al contrari. Tendim a identificar-nos més amb la gent rica i a qui ha anat bé a la vida que no pas amb les persones a qui els ha anat malament, no? Llavors, una altra de les preguntes era sobre el rebuig que em provoca. Però jo em preguntava, em provoca rebuig la persona sense llar, per tant, hauria de dir 0, o em provoca rebuig la situació social que fa que hi hagi gent que viu al carrer. Llavors li vaig demanar al senyor que me feia l'enquesta que especificàs a què es referia, però ell em deia que la pregunta era aquesta i ja està, no? I també hi havia una altra que deia, puntua de 0 al 10, quina relació creus que hi ha entre viure sense sostre i una sèrie de factors, com per exemple el preu de l'habitatge, que vaig dir 10, o les addiccions, o les relacions familiars. I n'hi havia una que era els problemes de salut mental. Hi ha molta relació entre una cosa i l'altra, però sovint els problemes de salut mental són conseqüència i no causa de viure al carrer. Dic tot això perquè trob que és important la lectura que se'n fa després d'aquestes enquestes, no? Quan ens parlen de resultats d'enquestes com, per exemple, el CIS o com el Centre d'Estudis d'Opinió o d'altres, cal tenir en compte que encara que la redacció de les preguntes sigui exactament la mateixa per tothom, no tothom interpreta aquelles preguntes igual. I després els analistes tampoc no sé molt bé com les llegeixen, no? I a mi em sembla molt bé que l'Ajuntament es preocupi pel tema, perquè hi ha gairebé 2.000 persones que dormen al ras a Barcelona, segons la Fundació Arrels. És la xifra més alta des que es fa aquest recompte, és molt greu. A Catalunya, una de cada tres persones que dorm al ras a recursos socials o en allotjaments d'emergència es troba en aquesta situació arran d'un desnonament, segons un informe de la Generalitat. Està bé que l'Ajuntament de Barcelona es posi les piles, però em pregunto què s'extreu d'aquesta enquesta, perquè sembla adreçada a una percepció ciutadana, i la percepció ciutadana no arregla el problema, no? I, a més, em pregunto si la interpretació de l'enquesta no es farà després des de la perspectiva de l'estigmatització, no? Llavors em vaig quedar amb aquesta inquietud. Però bé, em van dir que després em trucarien per confirmar que m'havien fet aquesta enquesta, no em van trucar mai, o sigui que és una inquietud absurda perquè es veu que les meves respostes no han estat representatives de res.
Vaja, després de tot l'esforç i de tot, els remordiments i la inquietud o la incomoditat de segons quina pregunta, després no ha servit per res. No sé com ho veieu. Sí que a vegades, quan fan alguna d'aquestes enquestes, alguna pregunta que no hi ha matís, clar, tu et poden generar molts dubtes i alguna de les teves respostes poden ser utilitzades per prendre segons quina decisió quan igual tu l'has presa o has contestat amb una intenció contrària a la que el tenia qui preguntava.
Bueno, hi ha un problema de comprensió lectora al nostre país.
I això també, sí.
En general. Vull dir, jo que treballo amb les paraules, no? Vull dir, m'esgarrifo a vegades de la recepció, que a vegades penso, bueno, potser també és culpa nostra que no ens expliquem prou bé, que no redactem les coses amb prou claredat, però és evident que hi ha molta gent que té un... i gent important, que té un problema de comprensió lectora. I a vegades també tens la sensació que amb aquesta mena de preguntes o de situacions, doncs es fan allò que es diu preguntes massa obertes, no? Mm. Massa obertes que permeten que tu pensis que estàs dient una cosa o vulguis dir una cosa i sigui llegit d'una forma diferent perquè la pregunta doncs no és prou oberta o prou clara, i que crec que va per aquí, no?, segurament.
Sí. Jo voldria donar una mica un bri d'esperança a la Llucia i dir-li que les seves respostes...
Segur que el rep molt bé, aquest bri d'esperança.
Les respostes que vas donar segur que van tenir el seu encaix, però jo vull pensar que segurament el Barcelona es deu estar redactant el seu pla de sensellarisme, el com fer front al fenomen des d'una forma d'un pla d'acció, una forma ordenada, quants recursos caldrien, i una de les coses que sí que es tenen en compte és la percepció de la ciutadania envers el fenomen. I és curiós com a vegades et trobes que les persones no volem veure aquesta realitat al carrer, i de manera quan diem hi ha 7 persones sense llar al teu barri, tu dius no n'hi ha, perquè sovint es gira la cara. Si n'hi hagi una o n'hi hagin dues o tres o 10, hi ha la tendència a invisibilitzar el fenomen, inclús inconscientment, no? Llavors és molt important a l'hora de redactar els plans d'actuació dels municipis, dels ajuntaments, el comptar amb la percepció ciutadana. Com aborda la ciutadania el fenomen, com viu el fenomen la ciutadania i quina reacció li provoca i quins sentiments li provoca, perquè és una de les eines que serveixen per poder donar, fer polítiques més assertives a l'hora de abordar el fenomen, no? Evidentment que les persones sense llar doncs, han de tenir un abordatge des de la institució doncs, de recuperar-les abans de que passi com a mínim un mes abans d'un mes que estiguin al carrer, perquè durant un mes pots esdevenir crònica la situació, per tant és un fenomen delicat, però vull pensar, Llucia, que les teves respostes, segurament aquella persona que et va entrevistar era poc hàbil socialment i va explicar malament perquè les respostes devien anar dirigides al que tu percebies del tema, no? com a ciutadana.
Ja ha rebut l'encastador.
Sí, algú ha recollit això segur, Llucia.
Marc, ja es parla poc del Bowie, avui.
Ah, sí, avui era allò... protagonista passiu, diguem-ne.
Està per aquí darrere, escoltant.
A veure, sí, ara el sentirem, a veure si borda.
A mi el que em crida l'atenció del que explicava la Llucia és com s'intenta mesurar un fenomen que està vigent i que és una realitat, que és el fenomen, és un fenomen que explica la sensació de rebuig cap a la gent en situació d'exclusió, no? És ja no és només un retirar la mirada, sinó que pot arribar inclús a ser un mòbil o una raó per la comissió d'un delicte.
La porofòbia, és... no?
La porofòbia. Nosaltres el 2010 el nostre legislador orgànic la inclou en el Codi Penal com una circumstància agreujant. És a dir, quan això passa, quan un mòbil com aquest o una raó té entrada en el Codi Penal, és que hi ha una constatació estadística de que representa un problema a nivell social, no? La porofòbia, és a dir, és una paraula composta del grec, la fòbia a la poros, al pobre, al sense llar, és a dir, persones que no només han de ser mirades, com explicava la Lourdes, no? I no només han de ser mirades i acollides i tutelades, sinó que al revés, en determinades situacions generen rebuig fins a convertir-se inclús en el mòbil d'un delicte. És una circumstància que em crida molt l'atenció i que crec que justifica un punt i a part, no?, per parlar-ne, perquè al final la qualitat democràtica d'una societat no es mesura per com tracta els de dalt ni tan sols els del mig, sinó probablement a la gent que està en aquesta situació.
Jo voldria aprofitar la dèria de la Llúcia, si em permets, Llúcia i Òscar, que un dels... La Llúcia ho apuntava, no?, el tema és la manca d'accés a l'habitatge, la manca d'accessibilitat de l'habitatge, i una causa, doncs, que sembla mentida i que no ens queda tan lluny a cap de nosaltres, és la conseqüència d'un divorci. Moltes vegades la conseqüència d'un divorci i el resultat d'aquell plet el que fa és que un dels membres de la parella, normalment és l'home, perd casa seu i la dificultat de poder accedir en permanència amb una altra llar, a més la pensió d'aliments que ha de passar per el manteniment dels seus fills, etc., doncs fan que hi hagi un fenomen entre persones divorciades o separades molt elevat i que és el crit d'alerta que ens hauria de fer pensar que, escolta'm, podria passar a mi, no? Per tant, no ens queda tan lluny a l'hora de mirar aquestes persones amb cert recel.
No, i a més, ja, amb això, i tornant al tema de l'enquesta que plantejava de la porofòbia, hi ha temes que és que no són quantificables o que no són objectivables, no? I això em porta, per exemple, a un debat que moltes vegades tenim, el debat de la sensació d'inseguretat, no? Mm. Com pot ser que nosaltres, doncs, a vegades tinguem més sensació d'inseguretat amb unes dades de delinqüència que són de les més baixes del món, que nosaltres tenim, per exemple, amb taxa d'assassinats, i en canvi, doncs, a altres països on potser estan més familiaritzats amb la violència perquè han tingut conflictes armats, perquè tenen una situació, doncs, problemes amb màfies, amb tràfics de drogues, amb el que sigui, o fa més anys, doncs, malgrat que les dades siguin pitjors, doncs, la sensació d'inseguretat és menor, no? Per què? Perquè entra dins allò que és purament subjectiu.
Jo no voldria afegir només una nota que potser cau una mica lluny de lo que és el debat, però no em voldria resistir a fer-ho. Crec que no em voldria equivocar tampoc, però un dels quatre evangelistes, quan parla de situacions en les que intervé per raons discursives o raons històriques una persona sense llar, un pobre, li posa sempre nom, no? I és molt significatiu, perquè això jo crec que el fet de posar nom a aquesta persona que veiem en el dia a dia, que la veiem estirada al carrer o que la veiem demanant i que la veiem cada dia al mateix dintell, a la mateixa porta, a la mateixa cantonada, el fet de posar-li nom és un primer factor de dignificació, no? I de reconeixement de les circumstàncies. És a dir, és aquest mirar del que parlava la Lourdes, i que, insisteixo, en la doctrina d'un evangelista, en la doctrina de l'Evangeli, es concreta en posar nom a l'individu.
Sí, sí, i en aquest sentit és vera que moltes vegades fem veure que no els veiem, no? I això és una cosa terrorífica, que en una mateixa ciutat la mateixa persona a la qual, amb la qual te creues cada dia, perquè moltes d'aquestes persones sempre són al mateix lloc, i fas veure que no les veus, seria tan senzill com mirar-los a la cara, saludar-los, preguntar-los si necessiten qualsevol cosa, no? És a dir, seria el mínim que hauríem
de fer.
Un bon
dia, efectivament.
Doncs aquesta és la reclamació que fan la Llucia i que s'hi afegeixen des d'aquí el Marc, la Lourdes, el Ferran. Llucia, gràcies.
Gràcies.
Bona tarda.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Passen 4 minuts d'un quart de 4. Anirem a la publicitat i de seguida passarem per Sants i pel Departament de Territori. Recordo que estem pendents de si hi ha alguna mena d'acord o no per desbloquejar la situació a Rodalies. Abans de la publicitat, però, deixeu-me explicar que s'han localitzat 2 cadàvers més als trens que van tenir l'accident a Còrdoba, a Ademuz. Per tant, això puja les víctimes a 45 i ara ja coincideixen el nombre de víctimes amb el nombre de desapareguts. Per tant, en teoria, no se n'haurien de trobar més. Per tant, 45 són els morts ara mateix, ja xifra oficial, després que s'han localitzat dos cadàvers que completarien, entre cometes, la llista de desapareguts que encara estaven. Per tant, els Guàrdia Civil, la policia, que estava buscant aquestes dues víctimes i que haurien trobat ja els seus cossos. Anem a publicitat, passen 20 minuts de les 3 i ara tornem.
Catalunya migdia.
Hivern, s'escriu amb H o sense H?
Hivern és amb H?
Segur.
Igual que si busques un SUV, perquè aleshores és H de Hyundai, H d'híbrid i H de ho fem fàcil. Hyundai Kona des de 130 euros al mes, més fàcil que mai. Finançament amb Banco Cetelem fins al 31 de gener. Consulten les condicions a Hyundai.es.
Xarxa Hyundai de Barcelona.
A casa no hi havia llibres fins que hi va entrar 14. La mare va començar a llegir un parell d'autores de 14 cada setmana. Més tard, se'm va comprar una novel·la. I més tard, me la vaig llegir jo. Ara estudio filologia i he començat a escriure poemes. 14. Encomanem cultura en català.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minutos t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minutos, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El que és millor de començar l'any és la il·lusió d'arrencar nous projectes. Canviar el bany, que ja demana una reforma, donar una nova vida a la cuina, fer que casa teva tingui més caliu. Per això a Bauhaus hem preparat un començament d'any ple de grans oportunitats per renovar casa teva. Comença l'any com et mereixes. Millor. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Només fins diumenge al Corte Inglés ha estalviat l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
I a més, amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
Televisors, mòbils, portàtils, frigorífics.
També en electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany.
Fins al 25 de gener per compres superiors a 200 euros. Finançament obert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Jordi Évole, Pilar Eire i Miquel Puig a Col·lapse amb Jordi González, dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Una cosa és aquella furgoneta, doncs s'està movent.
L'autopista AP7 travessa Catalunya de sud a nord i permet arribar a França en poques hores de trajecte. Una ubicació privilegiada que ha fet que nombrosos grups criminals la utilitzin per als seus negocis.
Més de 100 quilos d'heroïna.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues. Coneixerem un policia infiltrat, un narco que es mou al ritme de Mozart o un capo que corre maratons i que vol aprendre català per fer negocis.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 8 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Som al Catalunya migdia i estem pendents ara mateix de dos escenaris. L'estació de Sants, allà hi tenim el Joan Garcia. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda, Òscar.
I el Departament de Territori, on hi tenim l'Albert Prat. Albert, bona tarda.
Què tal, bona tarda.
El Joan Garcia fa moltes hores que és a Sants, per això ha estat a punt de dir bon dia, perquè porta molta estona.
Sí, és una paradinha, eh?
Sí, sí, he vist que hi anaves de cap al bon dia. Sí, sí. Ara ja no sap,
no?
Pobre, ja després de tantes cròniques, entrat tantes vegades, ja no sabia si bon dia o bona tarda, que és el que tocava.
A passar baix per tot el dia o bon dia.
Ah, sí, això també és veritat. Sí,
això, és veritat, eh?
Sí, és cert, és cert.
Diuen que tot el dia podríem dir bon dia.
Sí, sí, i tant. A veure, Joan, aquí hi ha hagut, o, no sé si hi és encara, o hi ha hagut una reunió, no sé quin és el temps verbal que hem d'utilitzar, entre els sindicats de maquinistes, Renfe, Adif i membres també del govern, per intentar desbloquejar la situació. L'últim que sabíem és que estaven ultimant un document, però no sé en quin punt estem ara mateix.
Encara, en la confecció del document. Jo diria que la reunió ja podríem utilitzar el passat. Hi ha hagut una reunió i que en aquesta reunió s'han dit tot el que s'havien de dir i que aquí hi ha un element que ens fa ser optimistes, que és que s'està redactant un document amb els sindicats. Per tant, si s'està fent un document conjunt, Vaja, jo penso que només es pot contemplar la possibilitat que hi hagi hagut un acostament de posicions i en els pròxims minuts se'ns pugui anunciar un acord. El que passa que la història dels trens i el CEMAF és tan estranya que ja no ens atrevim a afirmar res, no? Però vaja, aquesta reunió era a quatre bandes, CEMAF, Renfe, Adif i Generalitat. Sabem que s'està redactant aquest document, que és un document conjunt, i faltaria saber doncs, si això va a bon port, en quin nivell de compromís sobre la seguretat, que és el que sempre els sindicats han posat sobre la taula, els maquinistes s'avindrien a tornar a treballar. I, naturalment, si això és així, la segona part del document ha de dir, doncs, i això és el que més interessa als usuaris, a partir de quina hora es comencen a moure trens i a partir de quina hora podem comptar amb un servei reprès al 100%, que això sempre ho expliquem, demana hores. Mm-hmm. Demana hores, vull dir, no és d'avui per demà, demana hores perquè els trens que estan allà on van quedar-se quan es va aturar el servei el dimarts a la nit, s'han de portar les capçaleres de les línies i s'han d'assignar els serveis a cada maquinista. Mm-hmm. Demana temps.
Clar, a diferència d'ahir, d'aquesta reunió, el document que en surti, si és que hi ha alguna mena d'acord, hi són els maquinistes. Per tant, no passarà el que va passar ahir, que és que la Generalitat va anunciar una cosa i els maquinistes han fet una altra. Perquè aquí, del que surti d'aquesta reunió, insistim que no sabem què et sortirà, però del que surti hi haurà la firma dels maquinistes. Per tant, és de preveure que compleixin el que es pugui haver pactat.
Sí. Els maquinistes, en definitiva, el que volen, penso jo, és ser-hi. Tenir més presència que la que han tingut fins ara, perquè ells ens expliquen de sempre que ells reporten moltes incidències a Adif i a Renfe quan circulen. I veuen coses que no estan bé, veuen branques que envaeixen la via, veuen algun talús que pot comportar algun perill. Ells avisen i fan informes, i d'aquests informes després no en saben res. No vol dir que no es tinguin en compte. Alguns potser sí que queden allà, però en molts s'actua. I quan s'actuen, ells diuen doncs, que ens avisin de que s'ha actuat, no? Que allò que jo he denunciat m'avisin de que s'ha fet. Moltes vegades el que acaben veient és que en aquell punt hi ha una limitació temporal de velocitat mentre no s'arregli. Per tant, diria que el que volen és més presència, ser un actor principal en la discussió de la seguretat a la xarxa ferroviària, més que no pas ara, i aquí s'ha de veure doncs què es decidirà i com es farà això possible. Un òrgan de supervisió on ells tinguin una cadira, un calendari amb el compromís que d'aquí a X dies s'hauran revisat totes les línies. Ells avui els hem sentit parlar de que volien una auditoria. Doncs bé, això tampoc es fa d'avui per demà. O sigui, tot demana temps, per tant, aquí el principal és bastir ponts de confiança. Si aquesta reunió ha pogut servir per això i de quin surt un document conjunt, doncs ja tindríem molt avançat.
Molt bé, doncs estarem pendents amb l'estació que continua amb la seva activitat, diguem-ne que atípica, perquè no hi ha rodalies, però sentim la megafonia que deu estar anunciant els AVEs, no? I sentim també unes obres de fons, un martell d'aumàtic, no?
Sí, és la banda sonora
sí, habitual
de l'estació.
Sí, sí.
La segona, el so de fons de les obres, és permanent.
Ja, ja.
I la dels AVEs ara és perquè estem més a prop d'aquí, de l'entrada del control dels AVEs.
Molt bé, doncs pendent d'aquesta reunió. I també estan pendent de que pugui sortir d'aquesta reunió, d'aquest document que estan redactant, al Departament de Territori. I tenim, com dèiem, l'Albert Prat, perquè fins fa una estona estava reunit al CECAT, que és, diguem-ne, que la comissió de seguiment de la crisi, encapçalada pels consellers Albert Dalmau i Sílvia Paneque. Avui la reunió, Albert, aquí ha durat poc, relativament, perquè estaven molt pendents del que passava a Sants.
Exacte.
I ara estan pendents que hi hagi aquest document per tal de poder fer una compareixença explicant l'acord que pugui haver-se arribat a Sants, si és que s'hi ha arribat.
Sí, aquí a la planta noble del Departament de Territori es respira en general confiança, optimisme, tot i que podríem dir que ningú es vol tirar a la piscina abans d'hora perquè no els torni a passar com ahir. De fet, ara mateix, totes les mirades del Departament estan posades a l'estació de Sants, que, com bé hem dit, està a molts pocs metres d'aquí, que de fet es veu des de la finestra, i fa estona, com dèiem, que estan esperant que els arribi aquest acord definitiu, aquest document, per explicar en roda de premsa si es pot reprendre el servei de trens i quan. Pel que sabem, des de l'hospital, des de Vall de Hebron. El president Salvador Illa està pendent de l'última hora d'aquesta negociació. En aquesta reunió aquí al Departament de Territori també hi havia el conseller de la presidència, Albert Dalmau, que recordem és qui ha agafat les funcions del president mentre Salvador Illa està de baixa. Acaba de marxar de la seu de Territori i, per tant, qui sortirà en roda de premsa a explicar quin sigui l'acord i les conclusions finals d'aquest acord per part del govern serà la consellera de Territori, Sílvia Paneque. Ara mateix estaríem parlant de com a molt estirar. Ens diuen que aquesta compareixença podria ser d'aquí mig d'hora. Ens han portat fins i tot entre pans i croissants, perquè ja ens han dit que això aniria per llarg, però ni en la convocatòria ni en l'hora exacta de la compareixença ningú s'atreveix a donar per bona cap convocatòria, cap hora exacta, perquè, insisteixen, un punt, una coma d'aquest text, d'aquest document, pot fer saltar pels aires un acord que hauran de signar totes les parts.
Home, si us han portat entrepans i... Què has dit? I croissants?
Sí, ara, croissants.
I us han tractat bé. L'Albert Prat ara explica una interioritat, i és que aquí, això que estem veient, li dic al Marc, a la Lourdes i al Ferran, és imatge interna, que és el Departament de Territori on hi haurà la compareixença. I com veieu aquí baix, hi ha un parell de periodistes que es veuen. Fa un moment hi havia l'Albert Prat aquí, però clar, se li veia la pantalla de l'ordinador. I llavors, com l'hem avisat, ha marxat perquè potser no volies que veiéssim la teva pantalla d'ordinador, Albert, perquè veig que ja no hi ets on estaves.
No, més que res, mira, he sortit, estic a molts pocs
metres.
No? Sí, no, aquí al passadís per intentar fer aquesta connexió i no emprenyar els companys, bàsicament. I també a veure si aconseguim apropar-nos una mica al despatx de la consellera i acabar d'esbrinar a veure què carai ens sortirà d'aquesta reunió, perquè la consellera des d'aquí, des del seu despatx, des de Territori, està en contacte permanent amb els negociadors del govern. Recordem que allà ja ha enviat el seu número 2, també hi ha enviat el comissionat de Rodalies, que hem escoltat aquest matí a l'antena de Catalunya Ràdio. Són els negociadors que estan intentant arribar a aquest acord amb sindicats a Adif i Renfe, i per tant hi ha aquest contacte permanent també amb el Palau de la Generalitat i fins i tot amb l'Hospital Vall d'Hebron, perquè el govern vol reactivar ja el servei de Rodalies.
Doncs veurem quina és la decisió. Ens arriben informacions a Catalunya Ràdio fons dels sindicats que mantindrien suspès el servei de Rodalies i que, per tant, l'acord que puguin estar ultimant a l'estació de Sants no té a veure amb l'aixecament de la suspensió, sinó que deu ser alguna mena d'acord previ, però que no fa pinta, o com a mínim és el que ens arriba per part dels sindicats, que no estan disposats a reprendre el servei en les pròximes hores, i per tant intentem això que demà. Per tant, estarem molt pendents de tot plegat, però, Joan, en tot cas, el que m'interessa saber és que tan bon punt hi hagi una decisió per reprendre el servei, això no és immediat, recordem, aquí calen unes quantes hores perquè el servei torni a funcionar, per tant, més aviat un dia per un altre, no?
Sí, exactament. Vull dir, abans aquí hi ha hagut 5 minuts de silenci a les 12, quan han acabat, avui sí que hem pogut parlar més que no pas ahir amb alguns dels maquinistes, i nosaltres els hi preguntàvem si aquesta tarda es poguessin començar a moure trens, demà podríem comptar amb un servei reprès al 100%. I bé, clar, tampoc no ens ho sabrem, però deien que sí, que probablement sempre i quan aquesta tarda comencés una represa inicial del servei.
Doncs veurem, estem pendents, òbviament, tan bon punt hi hagi un acord o alguna mena de document que surti d'aquesta reunió i hi hagi compareixença al Departament de Territori, doncs ho explicarem aquí al Catalunya Migdia. Insistim que s'estan redactant documents, veurem exactament què és el que diu aquest document, però insisteixo que des de alguns dels sindicats que estan a la reunió ens arriba que no seria per tal de reprendre el servei. Veurem també si això és una estratègia de negociació, perquè ja se sap que en el moment en què dius que estàs disposat a reprendre el servei, perds força en les negociacions, i si mantens una posició de força potser pots treure alguna cosa més de la negociació. Per tant, esperarem que hi hagi un document i que tinguem decisió amb el Joan García a l'estació de Sants i amb l'Albert Prat al Departament de Territori, tan bon punt hi hagi compareixença o que hi hagi un acord, òbviament ho explicarem al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio si és després de les 4. Joan i Albert, fins ara, bona tarda.
Que vagi bé, fins ara.
Adéu, bona tarda.
Ens quedem amb el Ferran, amb el Marc i la Lourdes. Em quedo amb la Lourdes, que ha estat consellera i que, per tant, ha fet negociacions d'aquesta mena. Quan els sindicats que estan a la taula de negociació et diuen no, nosaltres no volem reprendre, a vegades pot ser que sigui perquè no acaben de satisfer-se les seves reclamacions, però també pot ser que sigui una manera de fer pressió. Vull dir que haurem d'estar pendents de tot plegat.
Sí, cada negociació té el seu, no? En el cas de... Jo em vaig trobar un tema de sindicats de presons, i en el nostre cas una cosa que era positiva era que es manifestessin perquè almenys tothom els veuria, perquè els funcionaris de presons són unes persones que estan estigmatitzades socialment, i si no fan soroll la gent no se'ls pren seriosament, perquè dins de les presons hi passen coses. Per tant, en cert punt em vaig alegrar que es manifestessin i poder-ne parlar i poder tenir una mica el focus sobre aquests professionals. No, per tant, cada negociació és cada negociació. Però en aquest cas, i pel que s'explica, aquí estan fent els sindicats, en aquest cas els conductors, és vetllar per la seguretat, no només pròpia, sinó de tot el passatge. Jo una de les coses que pensava, no?, és de fer és el fet aquest de, ostres, quina por, no?, que hi hagin tantes vibracions, que hi hagin hagut trens previs als que es van estimbar de que haguessin tingut les marques aquestes de la, del desgast de la via, i dius, podrem confiar amb el tren? Podrem, això són preguntes que humanament et fas quan et sents vulnerable davant d'un mitjà de transport tan arxiutilitzat i tan, en principi, confiable i fiable com pugui ser un tren, no? A vegades ens tenim les percepcions de que són més fiables que els avions, quan potser no és així, no? Però, bueno, són percepcions. En aquest cas, estan, pel que diuen, doncs, vetllant per aquesta seguretat. I és obvi que hi ha dos interessos contraposats, que són els interessos del govern, que el govern el que vol és que les coses funcionin i que hi hagin totes les persones que puguin anar a treballar i no tenir el pollastre de Rodalies un mes, no?, en relació a aquestes aturades, però després hi ha la garantia de la seguretat col·lectiva. Aquests dos interessos s'han de poder compatibilitzar de la manera a favor, en aquest cas, del bé més preuat, que és la integritat del passatge. Jo, mentre tant les negociacions vagin en la línia d'obtenir les màximes garanties per la seguretat pròpia dels conductors i del passatge, penso que val la pena que puguin cedir al màxim. El que passa que una altra cosa és que es puguin complir aquestes acords que es puguin arribar, perquè el dèficit de manteniment no s'arreglarà d'aquesta tarda per demà al dematí. Per tant, el risc latent hi serà. I com podem insuflar confiança en la ciutadania amb una línia de Rodalies que porta més de 10 anys, com va dir inclús el propi ministre, sense el manteniment necessari.
I avui al Matí de Catalunya Ràdio, que ha estat Òscar Puente, en entrevista amb el Ricard Ostrell, també ha reconegut que el principal problema de la xarxa de Rodalies és la desinversió, que durant molts anys no hi ha hagut inversió. Ell, és veritat que s'ha posat la medalla dient ara s'està solucionant el problema perquè estem invertint molt, òbviament fa el seu punt de propaganda, però ha reconegut que està mal finançada durant molts anys i que no hi ha hagut inversió i que, de fet, està obsoleta, perquè ha reconegut que és la més antiga de tot Espanya i que, a més, no hi ha hagut la inversió necessària per mantenir-la al dia.
És el mateix que fa 8 anys que diuen tots els ministres del govern del PSOE. És a dir, tots admeten que no hi ha hagut prou inversió, que la xarxa ha estat deixada, i diuen ara sí que s'està fent, ara sí que realment ho estem complint. I si tu ho veus, i això se sosté en els pressupostos, perquè és veritat que durant els anys dels governs del PP el pressupost destinat a Rodalies, el que es pressupostava, va baixar molt, i amb el govern del PSOE ha pujat molt. El problema és que no s'ha executat. És a dir, que l'Estat no només no ha estat capaç de gestionar aquest servei, sinó que volent-ho i fent un pressupost de dins, gastarem cada any centenars de milions d'euros amb actualitzar la xarxa de Rodalies a Catalunya, perquè realment és una vergonya, doncs no se n'han sortit de gastar aquests diners, no? És com si un dius, no, jo tinc els diners per fer la cuina de casa, però resulta que no me'n surto de trobar un paleta que m'ho faci, i quan trobo un paleta que m'ho fa no ho sap fer o triga massa, no se'n surt o no és prou eficaç. A veure, jo, què dir, la Lourdes, jo no estic massa d'acord. És a dir, jo crec que els sindicats tenen el seu paper, i els sindicats és lògic que tinguin una preocupació i un capteniment també en el tema de la seguretat, però el paper dels sindicats bàsicament va de condicions laborals, de sous, d'horaris i d'altres prestacions. És a dir, jo crec que no podem...
Jo he dit mentre vagi d'això.
Sí, sí, t'ho has dit mentre vagi
d'això. Però és que jo crec... D'entrada, presumpció de bondat.
Però és que jo crec que no ha d'anar d'això. És a dir, que no són els sindicats els que han de decidir si l'infraestructura és prou segura. És a dir, quan, en aquest cas la Lourdes, i l'entenc perfectament per tot el que ha passat, pensa que ens n'enfiem més del que diguin els sindicats sobre si la xarxa és segura que del que digui Renfe i Adif, que són, sobretot Adif, que és el propietari de la xarxa, tenim un problema. Tenim un problema de legitimitat.
Amb això, en teoria, diguem-ne, t'ho compro. Ara, és veritat que quan aquests últims dies Adif ha fet les marxes blanques aquestes que sí, en diuen, sí, i llavors sí. Et diuen, no, hem trobat un arbre caigut, pedres a la zona, hi ha hagut un accident en què ha mort un maquinista. Ara estem donant accidents, avui hi ha hagut una Cartagena, que afortunadament ha estat poca cosa. Però, òbviament, el de Còrdoba, que és el més
gros.
Però
pot passar, també.
Sí, però quan hi ha tota aquesta... Però quan existeix tota aquesta concatenació d'accidents i de que quan fan la inspecció de la xarxa et diuen, no, és que hem trobat això, pedres, roques, un arbre, doncs, carai, doncs potser sí.
I també és veritat, i tu, que com jo et dediques al periodisme, que el que, per exemple, ha passat avui a Cartagena, en condicions normals, Catalunya Ràdio o Nació Digital, si no hagués passat el que va passar a Còrdoba i el que ha passat a Gelida, és possible que no ho haguéssim ni explicat, perquè hi ha hagut algun ferit lleu i no ha tingut cap importància. I ara estem en un moment en el que tots, els oients i els lectors i també doncs, els que fem la informació i les administracions, estem hipersensibles.
Bueno, com la Dana, no? Que però, va caure quatre voltes i van aturar totes les classes de Catalunya. Però, és lògic i normal, no? Perquè estem sensibilitzats.
Però és que jo crec que cadascú ha de desenvolupar el seu rol i em semblaria gravíssim, gravíssim, i sóc molt crític amb el que està passant i crec que algú ha d'assumir responsabilitats d'una vegada. Però em semblaria gravíssim I és un escenari que no vull contemplar, que Renfe i Adif estiguessin dient ahir al govern que la xarxa estava en condicions i que, per tant, els trens podien sortir i que això no fos veritat i que no fos una decisió presa i traslladada amb totes les garanties possibles, evidentment, sabent això, que no hi ha el risc zero de seguretat. Per tant, jo crec que els sindicats... hi ha d'haver un principi de confiança.
Renfe i Adif van permetre circular els trens a la línia que anava a Còrdoba a Madrid.
Sí.
Són aquests que validen les línies.
Val, doncs passat, aleshores no? que decideixi la direcció del SEMAF, que per cert està a Madrid, que és un sindicat estatal, que decideixi la direcció del SEMAF quan el tren pot o no sortir i al marge del que diguin els tècnics de Renfe i Adif. És una via, però a mi em sembla poc funcional.
Comparteixo amb vosaltres que és difícil fer reflexions en una hora greu com aquesta, no? La que encara el comptador de morts va pujant, és a dir, una situació jo crec que molt difícil per tothom sense excepció, és difícil. Dit això, el que sí que jo em plantejo és que no podem barrejar les problemàtiques que probablement tinguin orígens i etiologies diferents, no? És a dir, una cosa són els problemes que té Rodalies, els problemes que té Regional, els problemes que té l'alta velocitat i els problemes que puguin tenir Mercaderies. Són problemes diferents, tenen orígens diferents i circumstàncies diferents. Els problemes que tenen Rodalies i Regional, el que al meu entendre es tradueixen és en problemes molt greus de puntualitat i de fiabilitat del servei. És evident que ocasionalment, i en aquests moments ho és, també pot implicar alguna connotació en termes de seguretat, no? Però els problemes de Rodalies i de Regional tenen un origen i una naturalesa singular. El que a mi m'estressa i m'angoixa com a usuari, a banda dels que puguin d'aquests problemes de Rodalies i de Regional, són els problemes de l'alta velocitat, perquè al meu entendre no afecten tant a la fiabilitat del servei com a la seguretat del servei. És a dir, un tren que circula a 290 km per hora, per definició, assumeix uns riscos diferents als que pot circular a 60, 70 o 80 km, no? I per tant, i el que hem vist a Andalusia és suggestiu d'aquesta potencialitat. Per tant, jo crec que és un moment d'aturar-se, no és un moment de fer política, i crec honestament que no se n'està fent, però que hem de posar el cascabell al gat, hem d'etiquetar i hem de tenir clar què està passant. És a dir, Espanya ha fet una aposta molt clara, una aposta estratègica per vertebrar el territori en base a l'alta velocitat, hi ha hagut un creixement exponencial del número de quilòmetres, i té una segona singularitat, i és que dissocia el gestor de la infraestructura, que és Adif, respecte dels usuaris de la infraestructura, que són Irio, Woigo, Renfe... I a banda hi ha un tercer factor claríssim, i és que hi ha hagut un creixement intensiu de la utilització de l'alta velocitat. I això ens ha de fer aturar i ens ha de fer pensar. Perquè si es produeix una dissociació entre manteniment i explotació, ens trobem en un escenari d'una inseguretat que no es pot tolerar amb una infraestructura com aquesta.
És que certament, vull dir, tu apuntaves molt bé, no?, el tema de l'aposta per vertebrar tot l'estat espanyol en base a aves, o sigui, això, sense comptar Xina, Espanya és el territori que més quilòmetres d'AVE té, això té un cost. I té un cost de manteniment que t'has de poder pagar. No? És el que dèiem abans, no? Pots comprar-te un Ferrari, però el pitjor no és comprar-te'l, sinó mantenir-lo. Doncs això té un cost. Aquest cost s'ha de mantenir, sovint amb línies poc utilitzades, perquè hi ha poca densitat de població amb l'utilització, i en canvi tot això ha anat a costa moltes vegades, sobretot a Catalunya, de la mobilitat obligada, de les persones que han d'agafar la Renfe per anar a treballar. Això té un impacte directe, aquest absentisme laboral conseqüència del que és les demores de la Renfe, en el PIB català estratosfèric. 400.000 persones usuàries que doncs, porten... I no per primera vegada estan sense servei. Hi ha sentit doncs, recopilatoris de deficiències de servei. Per tant, jo no dic en cap moment que hagin de ser els sindicats els que diguin si la infraestructura és segura o no, perquè això és reduir-ho a l'absurd. No? Jo el que estic dient és que s'ha de comptar amb tots els agents que formen part de la infraestructura, que són els que detecten el que passa. S'ha de ser receptiu a aquestes reclamacions. Evidentment, aprofitarem, ja que ja fem un Pisuerga, doncs, per demanar una reducció d'horari laboral, segurament, i potser algunes hores extres menys o el que sigui, no dic que no, però el que és veritat és que aquí plora la criatura d'un sol fet, que és la manca d'inversió. La manca d'inversió a Catalunya. I això, des del 2009, aquell traspàs fake de Rodalies que ens van vendre com la resolució de tots els problemes, fins avui encara no s'ha solucionat. I recordo que el 2008, en les eleccions espanyoles, Carme Chacón, en plena crisi de Rodalies, va fer 25 diputats socialistes a Catalunya. Aquí... Per tant, hi ha alguna cosa de percepció que grinyola com a país, eh?
Aquí hi ha una qüestió que és nuclear i que és estructural, que és la manca d'inversió, i fruit d'aquesta manca d'inversió i de la degradació del servei, doncs es generen altres problemes, altres situacions que no es resolen. La primera és que et diuen que el ministre Puente i els seus predecessors et diuen, bueno, ara estem invertint, ara sí que ho estem fent, però trigarà un temps a veure's els resultats, trigarà 2 o 3 anys a veure's que això funcioni. I aleshores surt la consellera, que hi ha ara i la que hi havia abans i totes les que hi ha hagut a la Generalitat i abans consellers també, i et diuen, bueno, però com que de nosaltres, com que tenim el servei i nosaltres decidim els horaris, decidim les tarifes i ens n'encarreguem de la informació i l'atenció al ciutadà, el que sí que garantirem és que mentre la infraestructura es posa a punt hi hagi una bona informació i una bona atenció a l'usuari.
Que no ha estat el cas.
I resulta que aquesta setmana això no ha passat.
No ha passat.
No ha passat fins al punt lamentable que dimarts a la nit tots sabíem que dimecres no hi hauria servei, es va confirmar a 3:15 de la matinada, però tots sabíem que no hi hauria servei, i a les 6 del matí, a les pantalles de l'estació de Sants, van estar en blanc fins a les 10 del matí.
I no hi havia alertes als mòbils. No van alertar pel mòbil.
Dir, algú ha d'assumir responsabilitats, perquè això és evident que no ha anat bé, que no s'ha gestionat bé, que no s'ha comunicat bé. Ahir, el conseller Dalmau i la consellera Paneque, quan van sortir roda de premsa, ja sabien que quan deien una recuperació progressiva del servei que hi hauria aquests problemes, i és evident que el govern té antenes, i Renfe i Adif tenen antenes als sindicats per preveure el que avui podria passar. Si de fet, jo ho he escrit avui a la newsletter que envio a les 7 del matí, que passaria això, i malauradament no m'he equivocat. Per tant, vol dir, ostres, que tu has de preveure transport alternatiu. No pots posar un autobús, com explicava avui a Catalunya Ràdio, a l'R2, un autobús cada hora.
Però és que amb un autobús hi caben 50 persones.
Per això,
quants autobusos n'hi ha prou al país?
El desastre és monumental. Assumpció de responsabilitats. I després, és evident que l'administració, en aquest cas, doncs, ha d'exercir la seva autoritat davant els treballadors. Per als treballadors, tots els treballadors tenim drets i tenim deures. Tenim dret a la vaga. I ells, per exemple, han convocat una vaga el 9, 10 i 11 de febrer. Una vaga perfectament legal, perfectament respectable, que tindrà uns serveis mínims, que la gent doncs s'organitzarà com pugui, però la gent ja ho sap, que aquells 3 dies hi ha vaga. Però ara, que no estan de vaga, el deure de l'administració i el deure dels treballadors, si hi ha les condicions de seguretat, és oferir un servei essencial al ciutadà com és Rodalies.
Falten 12 minuts per arribar a les 4. Recordeu que estem pendents d'una reunió que hauria acabat a l'estació de Sants i que s'estaria redactant un document, que no sabem exactament què és el que conté, i també del Departament de Territori, on hi haurà una compareixença, sembla que de la consellera Sílvia Paneque, per tal d'explicar i reaccionar al que pugui sortir d'aquesta reunió de Sants. Fem una pausa i de seguida més coses. També anirem a Madrid, perquè Cirat, la coproducció de 3CAT, ha aconseguit 2 nominacions al els Oscars. Ha aconseguit fer història.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus t'ajuda a lliscar per la pujada de gener. Fins a un 30% de descompte i més de 20.000 cotxes per triar. Baixa la pujada del gener estrenant cotxe. Només fins al 25 de gener. Vine a Ocasión Plus. Oh, Ocasión Plus.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya migdia.
A l'aula tinc nens vinguts de tot arreu. Cada matí llegim un text de 14 i els caps de setmana en llegeixen a casa. A la sortida sento com les mares comenten els textos i algunes parlen en català per primer cop. És com un club de lectura improvisat.
14. Encomanem cultura en català.
Els dijous passaran coses, moltes coses.
Fanzone, el programa de l'actualitat del Barça. Amb show, amb diversió, amb entreteniment, amb entrevistes. I tot això des del Foment de Molins de Rei.
Fanzone, amb Gerard Romero. Cada dijous a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Catalunya migdia.
La nit dels ignorants no la farà mai la intel·ligència artificial.
És molt important que entenguem que és una màquina que no ens entén i que el que ens contesta tampoc ho entén.
Aquí tant podem parlar de com es cura un pollastre encostipat.
La meva àvia li obria el bec i li posava una molla de pa mullada en vinagre.
Conèixer la persona que li va dir en Kirk Douglas què era la tramuntana.
¿Es que es todo blanco?
Sí.
Ello es la tramuntana y dentro de una hora la tendremos aquí.
O demanar per postres que estan en perill d'extinció.
I compraves una mena de tortell, que era un peix farcit de nata.
I és que aquest programa és...
L'hauria de ficar coberta, de quan jo hi dava, igual, igual.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 9 minuts seran les 4 de la tarda. Som a Catalunya migdia, estem pendents d'aquesta compareixença per tal de saber quina serà la situació a les pròximes hores de Rodalies. Insistim que, pel que ens arriba dels sindicats, no estaríem per reprendre el servei demà amb normalitat. Veurem què és el que surt d'aquesta reunió i a veure quina és la compareixença que hi ha al Departament de Territori. Òbviament la sentirem en directe a Catalunya Ràdio, bé al Catalunya migdia o bé a la tarda, si és d'aquí a més de 8 minuts. Però l'altra notícia ha estat la nominació dels Oscars. Estava preseleccionada a 5 categories, que ja era tota una victòria. Finalment optarà a 2 Oscars. Cirat, la coproducció catalana de 3CAT, dirigida per Oliver Lasche i protagonitzada per Sergi López, està nominada a millor pel·lícula internacional i a millor so. L'Acadèmia de Hollywood ha anunciat fa poca estona totes les nominacions, entre les quals destaca Els Pecadors, que ha batut el rècord històric de nominacions. El cap de Cultura de Catalunya Ràdio és el Marc Garriga. Bona tarda, Marc.
Bona tarda.
A veure, quines opcions de premi té, Cirat?
Hem de ser realistes i hem de dir que poques.
Hem de dir que el premi això, ja el té, el premi això, ja el té, sí. Perquè dues nominacions... Això...
Entrar 5 shortlists ja era una gran victòria. Dues nominacions és una altra victòria. Aconseguir una estatueta serà complicat, bàsicament perquè té una gran rival sobretot per alçar-se a l'Òscar a millor pel·lícula internacional, que és la noruega Valor Sentimental, que està nominada en 9 categories. Mm-hmm. Per tant, ja es veu que els acadèmics tenen una favorita.
Predilecció, li agrada, els hi agrada, sí.
En la categoria de sot tampoc és la favorita. Aquí estan nominades Laia Casanovas, Yasmina Praderas i Amanda Villavieja, però evidentment en aquesta categoria, en una categoria tècnica, és una victòria absoluta haver arribat a estar entre les 5 finalistes. Una pel·lícula de fora, una pel·lícula que no està parlada en anglès, que és una producció més o menys independent. Això sí, és important que als Estats Units l'està gestionant Neon, que és una distribuïdora, una superempresa, que a més ha col·locat a la categoria de millor film internacional 4 de les 5 pel·lícules, a banda de Valor Sentimental, la brasilera La Gente Secreto, la franco-iraniana Un Simple Accidente, i també s'ha colat La Voz de Hind, aquella pel·lícula tunisiana que parla d'aquella nena palestina assassinada per l'exèrcit israelià. I pel que fa al so, les rivals són els Pecadors, Una batalla tras otra, Frankenstein i la pel·lícula de Fórmula 1 de Brad Pitt.
Tots són superproduccions.
Per tant, quatre superpotències. Molt complicat guanyar, però ja hem dit la victòria s'està nominat i hem de dir que Els Pecadors té el rècord de nominacions de la història dels Oscars, 16, ha superat així Tot sobre Eva, Titanic i La La Land, que en tenien 14, i després hi ha Una batalla tras otra amb 13 nominacions, Frankenstein i Marty Supreme amb 9 i Hamnet amb 8. El 15 de març sabrem els guanyadors.
Molt bé, doncs la notícia és aquestes dues nominacions. L'equip de la pel·lícula, l'equip de Cirat, s'havia ajuntat a Madrid per tal de viure en directe aquest anunci de les nominacions. Tània Tapia, bona tarda.
Hola, em sentiu?
Sí, tant que em sentim, i tant.
Ai, mira, m'ha entrat just una trucada quan havia de fer la connexió
molt bé,
directa.
Perfecte, escolta'm. Coses del directe. Toquen de peus a terra, l'equip de Cirat, o no?
No gaire, perquè, a veure, us haig de dir que ells venien, que se'n podien anar o de ple o de buit, i han anat, diguéssim, a la meitat pràcticament, i estaven realment molt contents. Han muntat una bona festa, aquí a l'Espai Movistar, a la Gran Via, als peus de la Gran Via de Madrid, hi havia almenys 80 companys periodistes, ells, tots els productors, a part de l'equip de la pel·lícula, seguien amb una pantalla gegant, diguéssim, la nominació en directe, i us ho podeu veure, doncs, crits d'eufòria absoluta. Primer ha sigut el premi de millor pel·lícula internacional i després el de so, diguéssim, que ja era com la cirereta del pastís. Encara corren per aquí, alguns han pujat ja a dalt, que hi ha, doncs, una festa de celebració, però els protagonistes costa d'atrapar-los, però els hem atrapat, eh?
Sí, i has pogut parlar amb algun d'ells, oi que sí?
Sí, mira, per exemple, amb el director i coguionista, és l'Oliver Lasci, el sentireu parlar en català perquè ell va estudiar a Barcelona i li hem pogut preguntar res, minuts després de saber que s'anava directe a la gala dels Oscars, quines eren les seves impressions. Sentim-lo. No sé si pots escriure en paraules les sensacions que dius, no? Escolta, fa molt poca estona.
Sí, estic molt contents perquè és un miracle, no?, d'una pel·lícula amb Cirat, no?, que és una pel·lícula tan radical, no?, i que estiguin en aquesta escaparate, no?, Hem elaborat molts anys de sacrifici, de fe, i estic molt content per els companys, no?, també, no?, i, bueno, nunca m'imaginava, no?, d'una pel·lícula meva, no?
Què creus que ha conquistat a l'Acadèmia? Perquè tu deies, una pel·lícula molt radical, molt diferent, molt colpidora, però no és gens convencional.
Sí, jo penso que el coratge es premia, no?, penso, avui, no?, en aquest temps d'algoritme i de, no?, i l'honestitat també, no? Jo penso que és reconeguda, no? I estic molt content per l'equip, no? Hi ha un equip molt, molt divers, no? De gallecs, catalans, marroquinos, tots els raveros que ens han ajudat.
Què fareu per celebrar-ho?
No, estar junts i nada, i abraçar-nos i
moltes felicitats i molta sort. També hem parlat amb Laia Casanova, ara ho dèieu, eh? El so s'ha colat i, atenció, perquè els han votat els propis acadèmics. És la primera vegada que és un equip de so format per 3 dones. Totes 3 treballen des de Catalunya, unes 2, que 2 són catalanes, per tant, un segell pràcticament 100% català. Laia Casanova és la responsable del disseny de so, ens deia això. Bueno, primer de tot, enhorabona.
Moltes gràcies.
Sí, què se sent?
Molts nervis, molta eufòria, i no ho sé, és que s'està en un núvol.
Sou un triplet de dones que treballeu des de Barcelona, i heu conquistat els acadèmics, perquè aquest premi és votat pels acadèmics.
Exacte. No, és una bogeria, no? Perquè és pel·lícula internacional, dins de la categoria de so, és com algo molt complicat, no? I de cop està aquí, és una bogeria.
Ara què us diu la ment? D'aquí al 15 de març, què heu de fer?
Doncs tocarà... No ho sé què es fa. És que hi ha un punt de com es celebra, no?, estar nominat a un Òscar. Pues no ho sé. Tocarà fer campanya, suposo, d'anar allà a viatjar als Estats Units i a veure.
Catalunya és una grandíssima escola de so. Això la gent del sector ho sap. En quin lloc deixa això? En quin lloc el deixa el so català?
Home, crec que això és com un reconeixement, que no només és nosaltres, no? Que hi ha una indústria, que hi ha una escola d'una manera de fer i ens col·loca una mica el foco i ens col·loca dins del mapa a nivell global, i crec que això és molt positiu per tothom.
Pues enhorabona, què vol dir?
Doncs les dues entrevistes de la Tània Tàpia, que està en aquesta festa i amb aquest sol de fons que se sent i que per tant estan celebrant-ho.
Apuntem una data, Òscar, el 7 de febrer s'estrena Cirat a les pantalles americanes, als cinemes americans, per tant segur que hi hauran d'anar a fer campanya abans del 15, que és la gala dels Òscars.
Molt bé, doncs escolta'm, acabo de celebrar amb l'equip de Cirat.
Gràcies, fins ara.
Adéu, bona tarda. Doncs aquesta és la notícia també de tot plegat amb el Marc Garriga, ho hem comentat, el 15 de març és la cerimònia.
El millor és anar-hi sense gaires esperances, per tant a disfrutar i sense passar nervis.
Molt bé, doncs escolta'm, ho viurem també aquí a Catalunya Ràdio. Ens queda una mica més d'un minut per arribar a les 4. Recordeu que estem pendents d'aquesta reunió i la compareixença que hi pugui haver, i continuen arribant-nos inputs de part dels sindicats, diguem-ne, que no ens fan ser molt optimistes respecte a la represa del servei de Rodalies a les pròximes hores. Veurem, insistim, perquè s'està pactant el redactat, però el que arriba és que no ens tarien gaire per reprendre el servei, com a mínim, a les pròximes hores, i per tant intuïixo que tampoc demà al matí. Però vaja, esperem que hi haurà la compareixença i la seguirem en directe ja a la tarda de Catalunya Ràdio. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
Bona tarda.
Fins la propera.
Ho deixem aquí, com dèiem, pendent d'aquesta compareixença, que seguirem a les pròximes hores a la tarda de Catalunya Ràdio. Nosaltres ho deixem. De seguida el Francesc Garriga agafa el relleu, el testimoni, amb la tarda de Catalunya Ràdio o a 3Cat Info, els blocs informatius durant tota la tarda. Nosaltres tornem demà a partir de les 2, per tant, pendent d'aquesta compareixença i saber quan es podrà reprendre el servei de Rodalies a Catalunya. Fa pinta, insisteixo, que no seran les pròximes hores, o com a mínim això és el que ens arriba de part dels sindicats. Però de seguida la confirmació oficial per part del govern i de la consellera Sílvia Paneque, que compareixerà en els pròxims minuts al Departament de Territori, i ho podrem seguir a la tarda de Catalunya Ràdio. Ho deixem aquí. Fins demà a les 2. Bona tarda de dijous a tothom. De seguida, el Francesc Garriga.